Són les 8, bon dia.
Bon dia per començar l'hivern amb temperatures clarament suaus.
Com esteu? Són les 8 del matí d'avui, que és dijous 22 de desembre del 2022. Esteu escoltant el Supermatí en un dia que comencem de manera suau, tot i que les temperatures ara mateix són, vaja, pel que he calculat, pel que he vist respecte ahir quan venia, doncs una mica més fred que ahir. Però sembla que a poc entre avui i demà les temperatures aniran pujant i tindrem màximes que superaran els 20 graus. Per tant, si estiguéssim a la primavera, seria temps de començar a anar a banyar-se al mar, si no fos perquè segur que està congelat. Ara mateix, les temperatures que tenim arreu de la comarca, tenim 9 graus a Palafrugell, tenim 7 a la Bisbal i tenim 9 graus a Pals, segons els termòmetres que ens arriben aquí als estudis. Avui en aquest supermatí us parlarem dels casos de coronavirus, de grip i de bronquiolitis que estan pujant al Baix Empordà. També parlarem d'una denúncia que fa Esquerra de Sant Feliu de Guíxols. Diu que l'Ajuntament fa obres sense tenir els permisos correctes. Parlarem del futur de l'aeroport de Girona-Costa Brava i també d'un pla de joventut a 4 anys vista i el del cartell, atenció, del cartell que han anunciat dos dels principals festivals de casa nostra. Estem parlant de l'Ítaca, de l'Estartit i també del Portaferrada, concretament de la seva vessant humorística, el Salat. De seguida us donem tots els noms. Són les 9 i 2 minuts, pràcticament. En un supermatí en què parlarem de amb Bogdoni, que és l'empresa que s'organitza, que s'encarrega d'organitzar la votació online del certamen del bisbalenc de l'any. Volem parlar de com s'organitza un esdeveniment aquí, així, una votació com aquesta a través d'internet i quin protocol cal i quines aplicacions pot tenir aquest protocol, aquesta forma online de fer votacions en el futur, tant en la política local com en la de tot el país. D'això parlarem avui, també parlarem de cinema amb l'Ignasi Arbat. Ara, però, és el moment de saludar els periodistes que ens acompanyaran aquest matí. Maria Alsina, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ferran Castelló, bon dia.
Bon dia.
Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia.
I Anna Salvador, bon dia. Podem escoltar l'Anna, aviam. No sé si et funciona el micro. Endavant, Anna. No li funciona el micro, però de seguida parlem amb tu. Vinga, som-hi.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Segueix la tendència a l'alça dels casos de coronavirus, grip i bronquiolitis al Baix Empordà.
Durant les últimes setmanes, el creixement de casos de coronavirus, bronquiolitis i grip s'ha fet present als hospitals catalans. La directora dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà, Anna Rivera, reconeix que aquesta tendència també s'ha pogut observar al Baix Empordà. Tot i això, la tendència de casos de coronavirus, bronquiolitis i grip ha evolucionat de diferents maneres.
Les 8 i 6 minuts, Esquerra Republicana de Sant Feliu de Guíxols denuncia que l'Ajuntament executa obres sense tenir els permisos necessaris.
Les crítiques de l'equip de govern també s'han estès a la manca d'actuacions durant els 3 primers anys de mandat. Per Esquerra, les obres que es fan sense permís són les de la reforma de l'espigó de Rius i Calvet, que no té el permís de costes de l'Estat.
Doncs no fa ni res que aquestes obres s'han acabat, no sé. La Generalitat, Diputació i 15 ajuntaments creen la taula per impulsar l'aeroport de Girona. Gerard, també.
Entre totes les administracions hi aportaran pràcticament 2 milions d'euros a l'any i les aportacions es faran de forma proporcional en funció de la capacitat turística de cada municipi.
Les 8 i 4 minuts, Palamós aprova un nou pla de joventut a 4 anys vista.
Al llarg dels pròxims 4 anys, el Pla Local de Joventut de Palamós preveu desenvolupar una sèrie d'actuacions concretes, com ara la creació d'un espai de promoció de l'emprenedoria juvenil, la millora de la qualitat de l'espai públic per la joventut o la implementació d'un sistema de copagament per activitats culturals.
Palafrugell nomena Antoni Vilacases com a fill adoptiu. El plenari ha aprovat de forma unànime concedir al mecenes de l'art i responsable del Museu de Can Màrio, el Museu d'Escultura Contemporània de la Fundació Vilacases, aquest títol. És el segon fill adoptiu de la vila després de Modest Cuixart. I parlant de Modest Cuixart, la Fundació Modest Cuixart organitza activitats durant el Nadal, aquesta fundació de Palafrugell. Ferran Castelló.
Moltes d'elles estan dirigides als infants. La primera va ser el passat diumenge a benefici de la Marató de TV3 amb un taller de pintura de cara. Les activitats inclouen música, màgia, tallers i una línia directa amb el Pare Noel i els Reis d'Orient, juntament amb Ràdio Palafrugell.
Les 8 i 5 minuts... I s'han anunciat els primers artistes del Festival Salat de Sant Feliu de Guíxols que s'organitza en el marc del Portaferrada.
Berto Romero, Martita de Granà i el podcast Oye Polo, d'Anna Polo i Oye Sherman, actuaran a la tercera edició del Salat, el festival humorístic que es farà entre el 30 de juny i el 2 de juliol dins del Portaferrada.
I també tenim els primers noms de l'Ítaca a l'Estartit. Són els Catarres, La Moda, Triquell, Boom Boom Fighters i Coach P.
Són els artistes que comencen a perfilar l'11a edició del festival que se celebrarà els dies 23 i 24 de juny. Coincidint amb l'inici de les festes de Nadal, els organitzadors han llançat una oferta amb un preu especial per les dues nits de concert amb les entrades.
Les 8 i 6 minuts. Moment de conèixer quin és el temps que ens espera per avui, també avançar-nos al que seran els dies de Nadal. Marc Vilà, bon dia.
Bon dia.
Quines novetats tenim per aquest dijous?
Comencem una nova jornada sense canvi de discurs del cel. Avui dijous serà el primer dia de l'hivern, que entrava oficialment ahir 3:15 de la nit. Però la contrapartida de l'atmosfera no serà en cap cas freda ni adversa. Avui el dia serà molt suau. La sensació poc hivernal a la comarca ens portarà uns termòmetres que aniran dels 8-10 graus mínims als 20 màxims. Del cel n'esperem un matí una mica menys ennuvolat que els últims, i això potser farà baixar una mica més la temperatura matinal. Però durant la tarda tornarem a tenir bandes de núvols alts i prims que no deixaran lluir el sol a la seva totalitat. I la previsió més dies ens fa parlar de pujada clara de les temperatures tant per demà divendres com per dissabte. Temperatures que pujaran a més de 20 graus i ens portaran a unes diades nadalenques amb molta estabilitat i poca fred.
Moltes gràcies, Marc Vilà. Més enllà de la Baix Empordà estan passant coses, per exemple, i esperem que estiguin passant més enllà de la Baix Empordà, però que després tinguin repercussió aquí, perquè avui és el dia del sorteig de la loteria de Nadal. Aquest any es reparteixen 2.500.000 euros en premis. No, disculpeu, més diners. No, 2 milions no és res. 2.520 milions d'euros en premis, això. Això són 112 milions més que l'any passat. Aquests bombos ja estan preparats per rodar des d'aquí menys d'una hora al Teatre Real de Madrid de la mà dels Niños de San Ildefonso. S'han incrementat el nombre de sèries de les 172 d'anys anteriors a 180, amb 100.000 números cada una. En total s'han emès 3.600 milions d'euros, dels quals un 70% es reparteixen en premis. Per tant, moltíssima sort a tothom. Més notícies. Zelensky, el president d'Ucraïna, ha viatjat als Estats Units en la primera sortida que fa del seu país des que Rússia va començar la invasió del país ara fa 10 mesos, el 24 de febrer. El president ucraïnès l'ha rebut el president dels Estats Units, Joe Biden, a la Casa Blanca i després fa un discurs al Congrés dels Estats Units. Zelensky ha assegurat que era un gran honor ser al despatx oval i ha entregat a Biden la Creu d'Ucraïna pel mèrit militar. El ple del Tribunal Constitucional, reunit d'urgència ahir a la tarda, va decidir mantenir la suspensió de la tramitació al Senat de la reforma que afecta la seva renovació. La Cambra Alta, el Senat, havia presentat un recurs per poder debatre i votar en el ple d'avui les dues esmenes suspeses pel Constitucional, però el ple ha durat molt poc i els mateixos membres conservadors del Tribunal Constitucional han dit que ells no marxen del lloc. De la seva banda, ahir va haver-hi debat al Senat entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo. Sánchez va acusar el PP d'emmudir les Corts i Feijóo li va respondre que va dir de desqualificar el Tribunal Constitucional. El president del govern espanyol i el president del PP, com dèiem, es van veure les cares en plena crisi pel poder judicial. La llei trans supera l'últim debat al Congrés i es votarà avui tal com la va plantejar el Departament d'Igualtat, el Departament d'Irene Montero d'Unides Podem. Després de mesos de friccions entre el PSOE i Podem, el Congrés aprovarà la norma que reconeix el dret a canviar de sexe al registre sense informes mèdics ni tractaments. Per tant, molt bones notícies per als drets de les persones. I s'ha acabat la cursa cap als Oscars d'Alcarràs. L'Acadèmia de Hollywood no l'ha preseleccionat en la la llista de 15 cintes que opten a ser nominades el 24 de gener a millor pel·lícula internacional. Fins ara hi ha hagut 3 produccions catalanes competint pels Oscars i cap ha passat aquest tall. No ho va aconseguir ni Carla Simón amb Estiu 1993 ni Agustí Villaronga fa uns anys amb Pa Negre. El comitè acadèmic ha fet aquesta selecció de 15 pel·lícules, entre les quals no hi ha el Carles, en una preselecció de 92 països. Per tant, una llàstima, entre la llista que sí que hi van, hi ha Argentina 1985, que pel que, diuen és molt bona, però no hi ha Alcarràs, una pena. A les 8 i 10 minuts. El comentari del dia avui al Supermatí ens l'envia l'escriptora Ada Klein.
Acabem de saber que el Constitucional ha prohibit al Senat votar la reforma de la renovació del Tribunal. Aquest fet, que en molts ha generat celebració i sorna, a mi em fa una mica de basarda. No només perquè no ens ve de nou i evidencio com més el feixisme rampant del país veí, sinó perquè sempre que cal els espanyols hi ha hagut alta baix, els catalans hem acabat rebent, com si no en tinguéssim ja prou. Per acabar-ho d'adobar, els súpers dels preus s'han disparat i amb el que abans omplies el carro, ara en tens per comprar xetos i un paquet de macarrons. Vivim temps difícils de mesquinesa política, grisó cultural i pobresa social. Entremig de tanta misèria, però, i més que mai, ens tenim a nosaltres. Tenim la gent. Arreu, si sabem buscar, hi ha indicis de joia i de resistència. Els naturalistes lluitant perquè dues àguiles coabarrades puguin fer niu. Els pescadors i els científics que s'han aliat per replantar coralls i gorgònies. Els voluntaris transfronterers que busquen gats salvatges. Un bon grapat irreductibles muntant una fira de llibres. Els artistes que escriuen obres per emocionar i fer riure, sí, però també per denunciar. Les albades i els capvespres dels cels incendiats, impossibles. Les parentes que salien per donar-te un cop de mà amb la logística quan no te'n surts. L'amic que et truca per preguntar-te com estàs, que fa temps que no et veu i que et pensava amb alegria. El foc a terra quan fa fred, el cor també. Som a ple hivern de moltes coses, amics, però després de l'hivern sempre arriba la primavera. Que passeu un bon Nadal, manyacs, i que el 23 ens dugui a tots uns temps pla més benignes.
Gràcies, Ada Klein. Jo ara em permetré, i si no et sap greu, Ada, si encara no teniu clar, si encara esteu buscant algun llibre per demanar als Reis o al Tió aquests dies en les peticions d'última hora, jo deixeu-me que us recomani el llibre La Plaga Blanca, de l'Ada Klein Fortuny. És fantàstic. Vull dir, és un regal amb el que quedareu molt bé a qui li demaneu. Per tant, això, La Plaga Blanca, d'Ada Klein Fortuny. Short and all hot chocolate fills the air and Christmas cheer does too. I sembla mentida, però hi ha una cançó que ha desbancat All I Want for Christmas de Mariah Carey com a cançó més escoltada aquests dies previs de Nadal a Spotify a tot l'estat. I té pinta que sembla que es convertirà en un nou clàssic de les festes. Estem parlant de Sia i estem parlant d'això que estem escoltant de fons. És Santa's Coming for Us i ho escoltem al Supermatí.
Sing your heart out with all of your love. Santa's coming for us.
Tant de bo Santes Coming For Us de les CIA es converteixi en un nou clàssic de les festes, tal com és la Mariah Carey, i us recomano que escolteu tot el disc, Tot el disc de Nadal de les CIA és fantàstic. És optimista, és alegre, té un punt de nostàlgia, però nostàlgia ben portada. Us el recomano, tot el disc de les CIA, perquè té cançons fantàstiques. Nosaltres ara comencem l'informatiu del Supermatí quan passa un minut d'un quart de nou del matí. I comencem explicant que els casos de virus respiratoris estan pujant al Baix Empordà. Estem parlant tant de coronavirus com de grip com de bronquiolitis. En el cas del coronavirus, de forma molta menys afectació que en altres anys, però sí que s'estan sumant aquests casos de virus respiratoris. Durant les últimes setmanes, el creixement de casos de coronavirus, de bronquiolitis i de grip s'ha fet present als hospitals catalans i la directora dels Serveis de Salut Integrat del Baix Empordà, l'Anna Rivera, reconeix que aquesta tendència també s'ha pogut observar al Baix Empordà. Tot i això, la tendència de casos de coronavirus, bronquiolitis i grip ha evolucionat de diferents maneres. Maria Alzina.
En el cas de la grip, tal com explica Anna Rivera, ha augmentat força durant les últimes setmanes. Aquesta tendència creixent es veu a l'hora de fer tests per determinar el tipus de virus que té un pacient. La directora dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà detalla que els casos de grip han augmentat sobretot en el cas de la grip A.
I ens estan començant a sortir moltes grips A i estem notant que estan augmentant les B. Val? Això ho fem de cara a ajuntar-los amb altres pacients o no, per si ho tenen o no. Val? I per això sempre ho fem als ingressats. Quan ens venen pacients a l'atenció continuada de primària, inclús urgències que no han d'ingressar, aquests el que els diem és que tenen el nom del virus en general, que no els podem posar el cognom de quin és, però que amb tothom s'ha de comportar igual.
Pel que fa als casos de coronavirus, Anna Rivera explica que actualment a l'hospital hi ha ingressades 7 persones amb coronavirus. D'aquests casos actuals, la meitat són pacients que tenen una patologia greu de coronavirus amb complicacions respiratòries. En canvi, l'altra meitat són pacients que ni tan sols saben que estan contagiats de coronavirus, ja que ingressen per altres motius. Pel que fa a la bronquiolitis, ja feia unes setmanes que la corba de casos havia pujat. Per això, Anna Rivera explicava que s'havia avançat unes setmanes. Els casos es van estabilitzar, però la corba ha tornat a pujar durant els últims dies. Tot i això, la directora dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà no s'alarma, ja que la quantitat de casos de grip i bronquiolitis són semblants als que hi havia en època de prepandèmia.
Bona notícia, per tant, bona notícia, perquè almenys, si més no, els ve una onada o una allau als hospitals, però és una nau i una allau i una onada que ja havíem viscut altres anys fins al 2019. En tot cas, els dinars i els sopars de Nadal estan a punt d'arribar. Per tant, quines recomanacions es fa des del CIBE per evitar els contagis?
Anna Rivera fa diverses recomanacions per evitar que contagiem familiars i amics durant les festes. Però explica que un dels factors més importants és tenir totes les vacunes al dia, sobretot en el cas de persones grans o de risc.
Si volem passar el Nadal tranquils, ens hauríem de vacunar. Què més podem fer? Home, si ens trobem que el dia de Nadal ens trobem malament, tenim febreta, tenim mocs, estem aixafats, la típica sintomatologia d'un virus, home, per solidaritat a la resta de gent que hi ha en aquella taula, estaria bé o no anar-hi o anar-hi amb mascareta i intentar quan te la treguis no ser allà. Val? I sí que és una mica complicat. I tots els temes de ventilació que havíem fet altres anys, anar obrint de tant en tant les finestres del menjador perquè passi l'aire. Això també és molt bo i, a més, que ja ho sabem, la higiene de mans.
L'Anna Rivera parlava de... perquè el més important ara mateix és estar vacunat, correctament vacunat, abans d'aquests àpats de Nadal, però, per tant, què podem dir de les dades de vacunació al Baix Empordà?
La taxa de vacunació al Baix Empordà es troba més o menys en la mateixa situació que la resta de Catalunya. Hi ha poca vacunació per la tercera i quarta dosi. La directora dels Serveis de Salut Integrats de Baix Empordà afirma que posar-se la tercera i la quarta dosi és important per evitar complicacions en el cas de contagiar-se de coronavirus.
Llavors, aquesta distribució que hem fet de vacunes, doncs, han començat per la gent amb més risc, la gent de residències, la gent major de 60 anys, la gent amb patologies de risc, I ara que ja anem, que les agendes van estar més buides, perquè tota aquesta gent ja l'hem anat vacunant, tot i que hem vacunat molt poca, és a dir, ni molt menys estem als nivells que estàvem els altres anys, ni de grip ni de Covid, doncs ara obrim els menors de 60 anys, és a dir, de 18 en amunt, tota aquella gent que es vulgui posar la quarta dosi o inclús la tercera, doncs ja ho poden fer, ja no hi ha cap problema per vacunar-los, vaja, i la grip igual, eh?
Les persones que es vulguin vacunar de la tercera i la quarta dosi poden anar al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge cada 15 dies en dijous, amb cita prèvia o no. També es pot demanar cita al CAP per poder rebre aquesta tercera o quarta dosi. Com que la medicació de la primera i la segona dosi és diferent respecte a la tercera i la quarta, qui es vulgui vacunar per primer o segon cop haurà de demanar cita prèvia per vacunar-se al Palau Firal de Sant Antoni de Calonge. Pel que fa a la vacunació de la grip, tots els interessats han de demanar cita prèvia al CAP a través de la pàgina web o el telèfon adaptat per demanar cita.
Les 8 i 21 minuts. El grup municipal d'Esquerra, a Sant Feliu de Guíxols, ha criticat l'equip de govern per iniciar les obres de la reforma de l'espigó de Rius i Calvet sense el permís necessari de Costes de l'Estado.
Aquesta reforma havia estat aprovada pel ple de l'Ajuntament, però ara s'ha de replantejar, ja que no es pot portar a terme sense el permís corresponent. Segons la nota difosa per la formació d'Esquerres, aquesta situació és fruit de les presses electorals i demostra una gestió poc responsable dels diners públics, com si es tractessin de la campanya electoral d'un partit, com assegura Esquerra Republicana.
El mal estat de l'espigó de Rius i Calvet, que va ser malmès a principis del 2020 i que havia estat enfonsat durant 3 estius, ja havia estat denunciat amb anterioritat.
Totes les poblacions han arranjat els desperfectes del temporal Glòria, però segons Esquerra, Sant Feliu de Guíxols ho ha fet a darrera hora, cosa que ha fet que el cost del projecte sigui més elevat. A més, cap altra administració ha portat fons per reparar els danys causats pel temporal, cosa que ha suposat un greuge econòmic per a la ciutat, que ha hagut de suportar el 100% del cost de la reparació. Les crítiques a l'equip de govern també s'han estès a la manca d'actuacions durant els 3 primers anys de mandat, en què no s'ha canviat ni una vorera, assegurant des d'Esquerra, una paperera tampoc, ni un parc infantil asfaltat, un carrer o inclús pintat un pas de vianants.
Vuit i 23 minuts, després d'un any treballant, la Generalitat, la Diputació de Girona i la Cambra de Comerç i 15 ajuntaments de la demarcació de Girona i de l'Alt Maresme han signat un acord per impulsar l'aeroport de Girona Costa Brava.
Es tracta de municipis que poden atraure turistes de l'aeroport, entre els que hi ha Platja d'Aro, Sant Antoni de Calonge, Palafrugell i Torroella de Montgrí. Entre totes les administracions hi aportaran pràcticament 2 milions d'euros a l'any i les aportacions es faran de forma proporcional en funció de la capacitat turística de cada municipi. Ara es preveu que les administracions aprovin el conveni i les aportacions i que a finals de gener es pugui constituir formalment la taula estratègica per posar-se a treballar.
La delegada del govern a Girona, Laia Canyigueral, destacava que entre tots els actors volen teixir conjuntament les estratègies a seguir per impulsar l'aeroport.
Aquestes estratègies passen a invertir els gairebé 2 milions en publicitat i captació de noves aerolínies. Canyigueral ha insistit que la taula serà una nova eina transversal de governança sobre l'aeroport de Girona per tal de consensuar les actuacions. Això és el que explicava Laia Canyigueral.
L'aeroport de Girona és una infraestructura clau i, per tant, necessitem definir una estratègia territorial entre totes i tots. Per tant, tindrem aquest acord, ens donarà pràcticament 2 milions d'euros, que és el que ens ha de permetre, per un costat, publicitar, promocionar l'aeroport, però per l'altre costat també que l'aeroport estigui integrat en aquesta estratègia territorial de les comarques gironines.
Les institucions es van reunir ahir al migdia en una de les trobades de l'Associació per la Promoció i el Desenvolupament de les Comarques de Girona, que és l'organisme que fins ara s'encarregava de fer les campanyes de promoció de l'aeroport. La voluntat és que aquesta nova taula, aquest nou acord, substitueixi la feina que s'havia fet fins ara.
Durant la reunió d'aquest dimecres de l'AGI també s'ha acordat que es donaran 30.000 euros a la taula gironina de turisme per tirar endavant l'estudi sobre el perfil d'usuari que hi ha a l'aeroport de Girona. Això és el que explicava la delegada del govern a Girona.
Perquè aquest estudi que ens permetrà tenir el perfil dels usuaris de l'aeroport de durant tot un any que impulsen la taula gironina de turisme. És un altre exemple, no?, que si treballem i sumem esforços podem aconseguir doncs, més impacte, no?, positiu pel territori.
Amb les conclusions d'aquest estudi es preveu articular algunes de les accions de promoció que s'hauran de fer des de l'aeroport.
L'Ajuntament de Palamós ha aprovat el Pla Local de Joventut fins al 2025. Un document en què han participat àrees de l'Ajuntament, i també joves de Palamós, entitats i altres àrees, com dèiem, no? I aquest pla està dirigit a joves d'entre 15 a 30 anys. Oi, que bé, encara hi formo part. És que quan van passant els anys, dius, oi, ara no sé si en aquests plans joves m'inclouen o no. Doncs a mi encara m'inclouen, encara em queden uns quants anys per formar part d'aquest pla juvenil. Aquesta població d'entre 15 a 30 anys representa el 15% de la població total de Palamós, i ara es busca millorar la situació dels joves a través d'una planificació acurada i d'actuacions específiques.
El procés d'elaboració del pla va començar el darrer trimestre del 2021 amb una enquesta online per recollir les opinions i propostes dels joves de Palamós sobre les necessitats i projectes, seguida de trobades participatives on es va proposar estratègies i accions concretes. En total, aquestes trobades van comptar amb la participació de més de 180 persones. El pla local s'estructura al voltant de 5 eixos estratègics amb l'objectiu de revitalitzar Palamós amb activitats i espais més oberts i diversos, més públics i on els joves tindran més informació. Aquests eixos són la cultura, l'equitat i la participació, la salut i el benestar, l'ocupació i l'emprenedoria, l'habitatge i l'espai públic i la comunicació i la informació. Al llarg dels pròxims 4 anys, el Pla Local de Joventut de Palamós preveu desenvolupar una sèrie d'actuacions concretes per aconseguir aquests objectius, com ara la creació d'un espai de promoció d'emprenedoria juvenil, la millora de la qualitat de l'espai públic per la joventut o la implementació d'un sistema de copagament per activitats culturals. En resum, el Pla Local de Joventut de Palamós 2022-2025 és un document que busca millorar les condicions de vida dels joves i les joves del municipi a través de polítiques municipals específiques i la participació activa dels joves en la seva elaboració i execució.
Per mi és el millor. Per mi és el millor. Després n'hi ha molts. Però aquí aprecio molt jo, artista. Amb un artista de Sabadell que es diu Agustí Puig, i que va ajudar...
Aquest que escoltem és l'Antoni Vilacases, al ple de Palafrugell, aprovat de manera unànime concedir-li el títol de fill adoptiu de Palafrugell. Aquest títol es pot atorgar a persones que, sense haver nascut al municipi, hagin destacat de manera extraordinària per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en honor i benefici de l'Ajuntament. Disculpeu, he dit de l'Ajuntament, volia dir del municipi. Vilacases, de fet, té una relació especial amb Palafrugell gràcies a Can Màriu, el Museu d'Escultura Contemporània de la Fundació Vilacases a Palafrugell, que es va inaugurar el 2004 i acull al voltant de 220 escultures que daten des de la dècada dels 60 fins a l'actualitat i que pertanyen a diversos artistes o residents, nascuts o residents a Catalunya. A més, cada any s'organitzen exposicions temporals a Can Màriu i la participació de Vilacases a la vida cultural i social del municipi, això ha fet que es converteixi en el segon fill adoptiu de la vila, després de Modest Cuixart. El regidor de Cultura, Josep Piferrer, destacava en el ple els motius de la concessió del títol.
Creiem que el reconeixement que li han de fer a Palafrugell havien de pujar unes glomes, així com a mínim ho vàrem creure oportú, i per això doncs proposem en el ple, o sigui, la comissió dels feia les persones proposen aquest ple de donar-li el títol de fill adoptiu. Sabeu que és fill honorífic els que no han nascut a Palafrugell, fill adoptiu els que no han nascut a Palafrugell.
Antoni Vilacases va néixer el 27 de novembre de 1930 a Barcelona. El 1956 es va llicenciar en farmàcia per la Universitat de Girona i el 1960 va fundar i presidir el Consell d'Administració de Laboratoris Prodes Pharma, que el 95 es va fusionar amb Laboratoris Almirall. A més d'empresari, ha destacat, com dèiem, com a mecenes de nombroses iniciatives culturals, i el 1986 va crear la Fundació Vilacases, de la qual és president, i ha obert diversos museus museus d'art a Torroella de Montgrí, a Barcelona i a Palafrugell. També és membre del Consell Social de la Universitat de Barcelona, de la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi i la Reial Acadèmia de Farmàcia de Catalunya. El 96 va rebre la Gran Creu de l'Ordre del Mèrit Civil, el 99 se li va atorgar la Creu de Sant Jordi, el 2004 el Premi Montblanc de Mecenatge, que concedeix la Fundació Montblanc, i aquest 2022 va rebre la medalla d'or a la Generalitat de Catalunya. A mitjans del mes de gener s'organitzarà un acte per guardonar Antoni Vila Casas amb aquesta distinció protocolària, que, com dèiem, és la segona que es concedeix després de la que es va donar a Modest Cuixart. I precisament hem de parlar de les actuacions, les accions que fa la Fundació Modest Cuixart de Palafrugell durant aquest Nadal, moltes d'elles per a infants. La primera va ser el passat diumenge a benefici de la Marató, amb un taller de pintura de cara. Des de la Fundació es va fer una bona valoració de la iniciativa i fins i tot es planteja començar setmanes abans aquestes activitats l'any que ve.
Que és molt reconegut.
Aviam si podem escoltar en Ferran Castelló. Endavant, Ferran.
Durant aquestes setmanes es compaginarà l'espai d'art amb les visites, els tallers i les firetes. S'inclouran unes paradetes amb productes artesanals per poder-los comprar i també productes sementer de marxandatge d'Andreu Buenafuente, dolços, joieria, productes naturals fets d'herbes i bosses fabricades amb elements reciclats, entre altres. Ho destaca Sílvia Arnau de la Fundació.
Hi haurà la Lowinski, que fa bossetes i cosetes fetes a mà de fa molts anys, que segurament hi ha molta gent que la coneix. Hi haurà la Candívora, que és especialista en fer dolços i carmelos de qualitat, o en teoria saludables. És dolç, però és saludable. És una mica contradictori, però sí, són dolços i són saludables.
També hi haurà un tancat amb xais i conills que seran cedits per ramaders de la zona. Serà els dies 22 i 23, de 12:45 del matí a les 2 del migdia. A més, inclourà el taller per preparar el pal de fer cagar el tió amb Yolanda Uriarte. Aquest durarà fins al dia 24 de desembre.
Que són xaiets de biberon, perquè l'ovella, quan va de passeig i va amb tot el ramat, a vegades pareixen de camí i deixen la cria. O sigui, la cria s'espavila. Llavors aquesta cria perd la mare i aquesta cria el ramader l'ha d'alimentar amb un biberon. Però són preciosos, són moníssims, i ens els deixen aquests dos dies, el 22 i el 23.
I també, entre altres, també hi haurà actuacions musicals, una línia directa amb els Reis i amb el Pare Noel a través de la ràdio, i també des de la Fundació s'aposta per les tradicions, i per això els dies 27 i 28 de desembre els nens i nenes podran anar a preparar una llufa per celebrar els Sants Innocents. L'Ajuntament de la Bisbal organitza una nova edició del certamen del Bisbalenc de l'any. Aquest any les votacions es faran amb la tecnologia de vot de Bogdoni Protocol. Volem entendre com funciona aquesta eina digital i quines aplicacions pot tenir. Ens visita el Supermatí la Project Manager de Bogdoni, que és Marta Sancho. Bon dia, senyora Sancho.
Ja.
Ens podria explicar una mica què és això de què és Bogdoni Protocol i quina aplicació tindrà en aquesta aplicació més local, que és el certamen del Bisbalenc de l'any?
Sí, clar. Bogdoni és un projecte que neix amb la missió, doncs, de crear un protocol de vot digital i de codi obert, que sigui resistent a la censura i segur i transparent per poder facilitar qualsevol presa de decisions a qualsevol comunitat, organització, empresa, qualsevol procés de presa de decisions de governança, per tant, de votació.
M'interessen diverses coses de les que he dit. Per exemple, això, la seguretat i la resistència a la censura. Què vol dir això?
Doncs la tecnologia que utilitzem per executar aquest sistema de vot, diguem, és la tecnologia blockchain. És a dir, utilitzem aquesta tecnologia que és normalment coneguda per fer transaccions econòmiques, però en lloc de fer una transacció econòmica fem una transacció de vot. Aquesta tecnologia té, entre altres qualitats, la resistència a la censura i la transparència. És a dir, aquesta tecnologia serveix, com per entendre d'una manera senzilla, com una com una comptabilitat. És a dir, tots els registres, tots els moviments que es fan queden registrats a la blockchain i, per tant, certifica que això ha passat. És a dir, qualsevol cosa que passés en aquesta votació queda registrada i és totalment auditable per qualsevol altra persona. Per tant, és molt segura. Sabríem perfectament si una votació ha estat manipulada, perquè quedaria registrada aquesta manipulació. Per tant, és d'alta seguretat.
Estic content de tenir-la aquí al programa perquè jo el concepte de blockchain, mira, ho he intentat i se n'està parlant, però jo encara no havia entès el significat d'això de blockchain. És a dir, el significat bàsic és que queda tot registrat.
Sí, jo la manera més fàcil com per entendre que aquest sistema, solem fer servir aquest símil, no? Que al final és com un llibre de comptes on tu apuntes absolutament tot allò que, totes les transaccions que succeeixen, no? Llavors la tecnologia de blockchain el que fa és que porta un registre d'això, de les transaccions. El que passa que això funciona amb una xarxa de nodes que validen aquesta informació. Per tant, arribes a la conclusió d'aquesta informació és certa perquè està validada per una sèrie de nodes que fan aquesta feina. I és una xarxa tan gran que seria com bàsicament impossible que corrompre-la tota. Per tant, si hi hagués un node que no donés informació correcta, seria fàcilment identificable, no?
Volem saber també les opcions que ofereix aquesta aplicació, perquè hem conegut doncs, una aplicació, l'aplicació segurament més local possible, que és per escollir el bisbalenc de l'any, però segurament hi haurà aplicacions més universals, no? Quines opcions ens dona l'aplicació, el Bogdoni?
Bogdoni es centra en donar servei de vot. Nosaltres dissenyem un sistema per executar votacions. Els casos d'ús més típics són doncs, assemblees generals de diferents organitzacions, el Col·legi d'Enginyers, hem tingut clients com el Centre Excursionista de Catalunya, que durant la pandèmia doncs, han vist la necessitat de poder fer aquestes assemblees que per ells són tan importants per les seves organitzacions i que en un moment donat doncs, no es podien fer de la manera que es feien prèviament, que era físicament i votant en una urna física, doncs han pogut continuar amb la seva governança de manera normal gràcies a aquesta aplicació.
Per tant, tenim una aplicació allò, aquestes aplicacions per esdeveniments, no? Però m'agradaria també saber si això, una eina com aquesta, podria ser útil en algun moment, no sé, per eleccions o per referèndums.
Clar, és una eina de vot. I el vot, evidentment, també inclou unes eleccions, no? Que s'havia fet un format molt similar al del bisbalenc de l'any, no? Hi ha uns certs candidats i es tria un guanyador. I sí, per què no? Més endavant, igual que es fan altres països com Estònia, per exemple, que es pugui fer una elecció a nivell estatal. Això és una cosa que aquí a Espanya encara està una mica verda, tot i que sabem que hi ha intenció doncs, per començar a introduir la cultura de vot digital, però a nivell d'institucions creiem que encara va una mica endarrere.
Clar, què faltarien? És més certificacions de seguretat o més voluntat política? Què és el que faltaria perquè això es pogués implantar?
Jo crec que falta un conjunt de coses. Per una banda, voluntat política podria ser, per l'altra, que això també inclou doncs, l'adopció de coses de tecnologia i coses noves, faria falta com que també s'implantés un sistema d'identificació digital prou segur. Nosaltres vam fer un projecte molt xulo amb les eleccions del 14F i li vam dir 14 fruites i vam fer com un símil paral·lel, una enquesta, diguem, de la votació digital per la Generalitat, no? En format digital. Llavors, a través de l'IDCAT, que és una certificació que emet la Generalitat, podies votar el teu partit preferit. Llavors vam fer doncs, aquest sondeig, no? Al mateix temps que succeïa les eleccions
I com
reals.
Anar? els resultats, com va quedar els resultats del 14 fruites amb el 14F?
Doncs la veritat és que va ser un èxit i nosaltres vam estar molt contents de la rebuda d'aquest experiment, podem dir. Evidentment, el resultat va ser molt sesgat perquè les persones que tenen aquest certificat, l'IDCAT, normalment són persones que estan com molt vinculades a la Generalitat i llavors els resultats no van ser ben bé igual que els resultats reals, diguem, però va haver una gran participació, va ser un projecte molt divertit que va mostrar doncs, que hi ha maneres de començar a implementar el vot digital amb seguretat i d'una manera senzilla per la població.
Perquè en el cas del bisbalenc de l'any, com se certifica que la persona que està votant està censada a Palafrugell? Perdona, en aquest cas, a la Bisbal.
Doncs per poder participar en aquesta votació, hi ha un cens, com en qualsevol altre procés participatiu. Llavors, a l'accedir en aquesta aplicació, en aquesta pàgina web, demana una sèrie de credencials que demostren que la persona és qui diu ser. En aquest cas es demana la data de naixement, així com el DNI, el document d'identitat. També passa que cada votació requereix un tipus de seguretat pots prendre certs riscos, no? Aquesta votació, diguem, és una votació de baix risc. Evidentment, si estàs votant el president de la Generalitat, doncs això es tindria doncs, una mica més... tindria cert risc. Clar. Llavors, has de decidir quins són els teus... les teves credencials, la manera d'accedir, depenent del grau de seguretat que tu vols aplicar, diguem, en aquest... De vegades també contra més seguretat doncs afegeixes més passos, pots generar una doble autentificació, per exemple, per crear-te la teva identitat i, per tant, votar amb una clau que realment només has introduït tu i només saps tu, però bueno, llavors també complica el fet de votar, no? Llavors també s'ha de fer com un balanç i decidir doncs, on està el límit del risc de la teva votació.
Hem parlat amb la project manager de Bogdoni, Marta Sancho, que és l'empresa que s'encarrega de la votació del certamen del bisbalenc de l'any que està en marxa a la Bisbal, aquesta votació en línia. Marta Sancho, gràcies per passar pel supermatí, que tingui molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres per interessar-vos.
Que vagi molt bé.
Adéu.
I nosaltres, disculpeu, continuem aquí al supermatí amb dues notícies que tenen banda sonora o, en aquest cas, doncs, efecte de so.
Mira, precisamente este tema que sacas del nuevo año, antes de que se pasen las fechas, me ha escrito mucha gente preguntándome y en mensajes de texto y por WhatsApp, ¿cuándo hay que parar de decir feliz año o buen año o similar? Sí, sí. Gente molesta que le da rabia esto.
Sí.
Porque se ve que hay gente que le da rabia que le digan feliz año. A partir de cierto día, a esta gente le da rabia, ¿eh? Le sienta mal. Mira, yo soy partidario de decirlo todo el año. Especialmente si te molesta. En Semana Santa, en verano, todos los días. Y te jodes. Hola, feliz año.
Beto Romero és un dels noms que s'han confirmat al Festival Salat de Sant Feliu de Guíxols. Es va confirmar ahir a la tarda. Oriol Bernà. Aviam si podem escoltar l'Oriol. No el podem escoltar. Un segon, esperem un segon, aviam. Ara sí, Oriol, endavant.
Sí, i Berto Romero, Martita de Granà i el podcast Oye Polo d'Anna Polo i Oye Sherman actuaran a la tercera edició del Salat, el festival humorístic que es farà entre el 30 de juny i el 2 de juliol dins del Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols. Aquest dimecres a la tarda s'han anunciat els primers artistes d'un festival que ja s'ha consolidat com la proposta de comèdia de la Costa Brava. Romero i Martita de Granà són dos dels noms més potents de l'Estat en l'àmbit humorístic. Per la seva banda, el podcast Oye Polo és un dels més escoltats en català, que arribarà a Sant Feliu de Guíxols en format d'espectacle. Les entrades ja estan a la venda a través del portal web del festival.
Soc un
podrit en un lloc avorrit. Maquino atordit rere d'un venir. Poc en la realitat, falta un estatat. Estic en captivitat, dissociant la veritat. Però tu tanqui...
Estem escoltant en Triquell, que és el concursant d'Eufòria, que va quedar en número 2, que va tret aquest tema que es diu Jugolar, que és boníssim, i que és un dels noms confirmats a l'Ítaca Sant Joan 2023. També tenim la meravellosa Orquestra de l'Alcohol, que és la moda, els Catarres, Bumbo Fighter o Coca Pi. Són aquests, com dèiem, aquests primers noms que arribaran els dies 23 i 24 de juny. Amb aquest avançament d'artistes es comença a perfilar l'onzena edició del festival, que té la seva cita més multitudinària a l'Estartit el primer cap de setmana de l'estiu. I coincidint amb l'inici de les festes de Nadal, els organitzadors han llançat una oferta amb un preu especial per les dues nits de concerts amb les entrades que es poden adquirir des d'avui mateix. Els Catarres seran un dels caps de cartell de la nit de la Revetlla de Sant Joan, per tant la nit del 23, una nit en què, com dèiem, també actuaran Bum Bum Fighter, Coca Pi, aquesta proposta innovadora que combina roots de reggae dels anys 80 i el dancehall dels 90. I l'endemà un dels plats forts serà la moda, amb una dècada de trajectòria que els ha brindat el reconeixement de públic i de la crítica musical, i com dèiem, compartiran amb escenari la nit del dia 24 amb Triquell, qui després del seu èxit al programa musical Eufòria presentarà el primer disc que promet altes dosis de pop i de música urbana.
Melodia trillada, el ritme de la batxata, barata ballada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe. Deixa't donar la nota, Joe. Una ronda de White Russian, Joe. Una aparició m'il·lumina mitja festa. Fem alguna cosa que aquesta pari apesta. Papa para el paripé, un tiraré per la finestra. Tranqui, triqui, tu tranqui, que ara això s'arregla. Una revelació, mor els ulls a mitja festa. Aquesta cerimònia és avorrida i somnolenta. I ara dinamita amb la trama perquè deixi de ser un trama la ridícula ballada d'un sol ús i fraudulent.
Anem a encendre la metge. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, incrementa la music, ja sents la potència. Anem a encendre la metge. Canviaré aquesta festa. La moguda és aquesta, que ara arribo jo i te la diu amb la nova triqui.
Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugo. Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugo. Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugo. Bum, 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 track. A la jugo, 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 jugo.
I mentre esperem poder establir connexió amb l'Ignasi Arbat, escoltarem també una cançó dels altres artistes confirmats d'aquest Ítaca Sant Joan, que és Són els Catarres.
Per tu, no sóc un dels teus amants, però creu-ho l'Himàlaia per tu, i robaré 12 diamants, un per cada lluna plena per tu. Jugo a naus amb el perill. Jo vull és cantar-te fins que arribi l'alba, tornar-me a embriagar amb el teu perfum. Mentre fora el món va donant voltes i riure fins que ens falti l'aire, memoritzar els racons del teu cos nu, tan fora del comú. Thank you.
Aviam, ara sí, Ignasi Arbat, què tal, com estàs? Aviam, espera un moment, perquè ens estan marejant. Ignasi Arbat, com estàs? M'escoltes o què? A veure, un moment, aviam si ens escolta. Ignasi Arbat, ens escoltes?
Sí, hola, bon dia,
home,
us escolto.
Home, per fi. Després, quan miris el WhatsApp, veuràs una corrua de missatges que t'estan...
Saps què passa? Sí. Que quan estic a punt de connectar, poso el telèfon en silenciat perquè no molesti ningú. Hi havia, clar, i ara estava silenciat i per això no veia que m'estaves dient,
és igual, estaves connectat en el canal que no tocava del programa que fem servir per fer aquestes connexions i no et podia moure i Ignasi, mou-te, però ja està, ja ho tenim, passa res. Parlem de cinema, com cada, en aquest cas, cada dijous, amb l'Ignasi Arbat. Què, com va, com estàs?
Bé, sí.
Encara no has anat a veure Avatar, no?
No, encara no, però com que he de passar per la penitència, ho faré demà i que sigui el que Déu vulgui.
Jo tampoc hi he anat, encara.
Oh, vaja, mira, el gran fan, encara no hi he anat.
No, gran fan no, és persona alegre i divertida i que viu la vida tal com li arriba.
Sí, em semblava espagatitzada.
Sí. No, jo encara no hi he anat, perquè estic esperant a mirar d'anar-la a veure amb 4DX, que aquesta pel·lícula crec que en 4DX al Gran Via 2 a l'Hospitalet, això deu ser flipant.
Hosti, un dia parlarem d'aquest invent, que jo crec que és un invent del diable, però
tu,
bé, endavant.
Tu ho has provat, això?
No, jo això ja
bueno,
no.
Doncs llavors tampoc no parlis, perquè és molt xulo, és xulíssim. No,
però quan jo vaig al cine, jo vull que em deixin tranquil, no vull que em
doncs
moguin
no
la
tranquil.
Butaca, no vull que em tirin aigua, no vull que per favor.
Allò del, com es deia, aquella atracció de PortAventura del Sami, que era un dofí, no sé si has pujat, doncs és
sí,
això,
sí,
però
sí.
Amb totes les pel·lícules del món. Jo he anat a veure allà unes quantes pel·lícules de Harry Potter amb això, i és divertidíssim, és molt bo. No sé,
ja, però, Dani, 3 hores i quart així, jo...
Ja, tres, que... sí, potser mareja una mica, és veritat.
Sí, clar, és que... Bueno, en fi, ja m'ho explicaràs.
Sí. Bueno, potser no aguanto i vaig a veure-la aquí. A més, recordem que està en català, això és important. Mm. Aviam, deixa'm buscar, perquè estic buscant el tràiler de la primera pel·lícula i és important dir que la tenim en català i, per tant,
també
hem de sentir el tràiler en català. Sona així.
Botes. Gat amb botes? Només et queda una vida. T'has de jubilar.
Al final del Gat amb botes, el gato con botes, això
sí.
Fins ara havien estat sempre també en català o és la primera vegada? Perquè
jo crec que ja s'havien doblat en català, sí, jo és diria que sí.
És el personatge aquest de Shrek, no? Que
exacte.
Han fet pel·lícules, han fet una sèrie fins i tot, que ara que estic pensant,
Netflix.
La feien al Super 3 també aquesta sèrie, ara
sí.
Ara hi penso.
És una sèrie original de Netflix que sí, també es va veure pel canal Super 3, vull dir que sí. I ara arriba la nova pel·lícula, que també arriba uns anys després de que en Sema es va acabar la sèrie, i la darrera pel·lícula que vam fer sobre el Gat amb botes és del 2011, o sigui, fa 11 anys. Mm-hmm. I, bueno, a jo aquell personatge m'agrada. Recordem que en versió original li posa la veu l'Antonio Banderas.
Clar,
i...
sí.
No, vull dir, de crítiques i tal, està funcionant molt bé perquè es va estrenar just ahir, crec, als Estats Units. També s'ha estrenat aquí paral·lelament, un dia abans, i...
Bueno. Ara escoltem, a veure com sona en català la veu del gato con botes.
Només em queda una vida.
Oh, no!
Ah, clar, és que la gràcia és només em queda una vida. De les 7 només li queda una. Ah,
no. No, però és un gat... clar, als Estats Units els gats tenen 9 vides. Aleshores, clar, aquí... Aquí n'ha gastat 8, n'hi queda una, que és la número 9.
Bueno, el punt de partida està bé.
Sí.
És pel·lícula per anar a veure amb els nens aquesta.
Sí, nens i no tant nens, no? Aquesta jo, per exemple, hi tinc moltes més ganes que Avatar, ja t'ho dic. I és una història que, esclar, és la típica història del gat que es vol jubilar i per anar-se a jubilar el porten a un lloc on fan vida de gats, és a dir, que han de fer pipí en el sorral, en lloc d'anar al vàter, no? Allò que han de menjar allà comunitàriament amb tots els gats, i clar, el tio diu, això no pot ser, he d'anar a buscar un últim desig que sigui recuperar les 8 vides que he perdut.
Quina
I a partir d'aquí, doncs, aquesta aventura.
Bueno, molt bé. La veritat és que també és d'aquelles pel·lícules que ve de gust veure. Que, que ens hem de treure del cap la cosa de i l'animació és només per nens, no? Però si
no.
Una cosa així, doncs... No.
Mira, tens el Pinocho a Netflix, que és per tots els públics, una pel·li collonuda, de Guillermo del Toro.
Clar. Molt bé, anem cap a Netflix. Què mirem?
A Netflix? Doncs mira, a Netflix tenim Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion.
Welcome, gang.
We got a great weekend.
Who's that?
Benoit Blanc, the detective?
La primera era molt bona.
Era molt bona, sí. I a mi em fa por perquè era tan bona que jo no sé si aquesta estarà a l'alçada.
I com és que ha anat directament a Netflix?
Perquè, bé, Netflix doncs ha comprat la pel·lícula, la va distribuir en sales una setmana en sessions limitadíssimes. Jo crec que no sé si molta gent l'ha vist al cinema.
Jo és que la volia anar la volia anar a veure al cinema i estava pendent allò, aviam quan arriba, i ara trobo que va directament a Netflix. No, se m'ha passat, se'm va passar.
Sí, no, no, és que va estar una setmana i més no estaven totes les sessions. Només sé si feien una sessió al dia. Una cosa raríssima, raríssima. I bé, finalment, doncs, Netflix l'ha comprat, l'estrena, és una de les seves apostes fortes cinematogràfiques d'aquest Nadal, i torna a repetir en el Craig. La resta és un repartiment diferent, també d'estrelles, no? Edward Norton, Dave Bautista, Kate Hudson, Ethan Hawke, o sigui, tens un repartiment interessant. Un assassinat, en aquest cas, en una illa grega, un altre magnat involucrat, i veurem doncs, si és tan àcida i tan divertida com la primera.
Disculpa'm, Ignasi, que m'he saltat una de les estrenes, una de les que va a sales. De què estem parlant?
Estem parlant de Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.
I què és? Musical de la vida de Whitney Houston?
Correcte, és un biopic de Whitney Houston. No sé si serà un biopic amb algun plus, com per exemple el de Rocketman, que estava molt bé, o serà un biopic d'aquests de manual, no? D'anar repassant els grans moments i la típica història d'ascens i decadència que ens sabem de memòria.
Bé, en tot cas, serà interessant també per conèixer una mica la vida de la Whitney Houston, les persones que, doncs, que ens agrada la seva música, però que potser no coneixem tot això que deies, no? La decadència que van anar vivint al llarg.
Sí, sí, recordem al principi que la criticaven perquè cantava i deien que no cantava com una cantant negra, no? I bé, va tenir crítiques dintre de la seva pròpia comunitat, que és una de les coses que veiem en aquesta pel·lícula.
Molt bé, aviam, repassarem les pel·lícules que tenim aquestes festes als cinemes de proximitat, perquè s'acosten èpoques en què hem d'anar a veure coses al cinema. Tenim aquest cap de setmana de Nadal fins al dia 29 a Palafrugell El viaje a París de la senyora Harris. Del dia 26 al dia 29 també Un món estrany. I després als voltants de Rei tenim Eugène Grandet. I Basil, també. Després, a Torroella, tenim aquest cap de setmana Un any o una noche, de fet demà, només demà, d'Isaac i la Cuesta. Tenim també El viaje a París de la senyora Harris, això el dia de Nadal i el dia de Sant Esteve. I després, a partir de dimarts 27 i fins dilluns dia 2, a Torroella estem parlant, tenim Avatar ja, i a més sembla que la fan en català. Totes les sessions en català, excepte alguna que està en versió original. Per tant, això també important anar a veure al cinema Montgrí, Avatar, en català. I ara estava veient també a Begú fan Pequeña Flor aquests dies, des de Sant Esteve fins al dia 30, i pels nens estan fent Rabbit Academy, El gran robo de los huevos de Pascua, també des del dia de Sant Esteve fins al dia 30. I més tard, a inicis de l'any, faran Inspector Sant i La maldición de la viuda negra. I després, també, abans de Reis, això que dèiem ara, I Wanna Dance With Somebody. Ignasi, que vagi molt bé aquestes festes. Ens veiem després de Reis. Bueno, ens veiem, no?
Igualment. Ens escoltem, aquí estarem.
Veig d'Avatar.
Exacte, 3 hores i quart. Ai, ai.
Vinga, que vagi bé.
Una abraçada. Una abraçada.
El Supermatí torna demà i amb un programa especial per ser l'últim Supermatí, aquest informatiu comarcal que podeu escoltar a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital i Ràdio Bisbal, doncs serà l'últim de l'any i farem un programa especial. Que tingueu molt bon dia, gaudiu del dia, vaig a mirar per la finestra, està fent molt de sol, per tant gaudiu del sol. Que vagi bé!